La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Va, 6 minuts que passen de les 5 de la tarda. A aquesta hora us podem anunciar ja que el passat dilluns es va anunciar ja qui era el millor mestre xocolater del món. I atenció, perquè el millor mestre xocolater del món és català i es diu Lluc Cruselles. Aquest jove pastisser usonenc, nascut fa 26 anys a Santa Eulàlia de Riu Primer, ha estat coronat aquest dilluns al vespre a París en el 8è concurs mundial World Chocolate Masters, celebrat al Saló de la Xocolata de París. En el concurs s'ha enfrontat a 18 participants de tot el món, entre els quals hi ha quedat finalista després de passar les 6 proves que han hagut de superar des de dissabte passat les valoracions de 18 membres d'un jurat expert. No en parlem més, sinó que el saludem. Lluc Cruselles, què tal? Molt bona tarda. Ui. El saludem no, perquè se'ns ha penjat. De seguida el recuperem. Dèiem, i volíem saludar l'usonenc Lluc Cruselles, qui és aquest jove pastisser que s'ha endut el premi a millor xocolater del món, eh? Millor xocolater del món, millor mestre xocolater del món. De fet, ha fet unes barbaritats per guanyar aquest concurs. Fins i tot ha fet una figura d'un elefant, una figura d'un elefant de 3 metres d'alçada, i s'han utilitzat fins a 200 quilos de xocolata per fer aquesta figura de xocolata, que l'ha valgut aquest premi a millor xocolater, millor mestre xocolater del món, ni més ni menys que Lluc Cruselles, que per cert forma part de la xocolateria de l'obrador de Carme de Vic. El podem saludar ara, sí, a aquesta hora. Lluc Cruselles, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ha implicat per tu un premi com aquest, millor mestre xocolater del món?
Jo crec que, evidentment ha implicat un esforç brutal de tot l'equip, no només meu, sinó tot l'equip que m'ha ajudat a portar això a terme, i, evidentment, en portant-te el premi a casa, jo crec que és un reconeixement a tant d'esforç d'aquest últim any sencer.
Lluc, ara ho intentem explicar, però explica'ns-ho tu, que ho has viscut en directe, eh? En què ha consistit aquest concurs? Quines proves t'han fet passar?
Doncs eren 6 proves, i constava de 2 escultures, una gran i una petita. Llavors hi havia postre, bombó, snack i petit four. Eren 6 proves molt intenses, amb un temps superacotat, que l'organització era clau, i ha sortit tot bé, la veritat.
Explica'ns una mica com t'ho has fet per fer un elefant de 3 metres i fet amb 200 quilos de xocolata, perquè clar, aquí cal una maquinària enorme, suposo.
Bueno, evidentment, ja ho dic, eh? L'ajuda de tothom qui n'ha format part, i en aquest cas també l'equip de Make It, que són un equip que treballem conjuntament, estan treballant també amb moltes persones dins del món de l'astronomia, m'han ajudat a desenvolupar aquest projecte a nivell de disseny, per poder produir motllos, poder entrenar i repetir, i al final només així ha estat possible, entrenant molt, practicant molt, i anant allà amb les coses molt clares i molt segures perquè sortissin bé.
Abans t'ho preguntava, Lluc, què significava per tu i per tot el teu equip per aquest premi. Ho dèiem, que estàs a l'obrador al Carme de Vic. Com s'ha rebut aquesta notícia al Carme de Vic?
Evidentment, brutal. Bé, haig de dir que el dilluns tots els de l'obrador eren a París, o sigui que tots cap allà dalt, i perquè jo crec que és una cosa única que jo no viuré mai més. Espero que algú proper ho pugui viure, però algo únic, i que tot l'equip s'ho sentís tan seu com s'ho ha sentit i que ho hagin pogut disfrutar junts, ha estat increïble.
Deies, jo no ho viuré mai més, perquè no t'hi tornes a presentar, o perquè un concurs així només es guanya un cop?
Perquè un concurs així jo crec que es guanya un cop i ja està, però evidentment no m'hi tornaré a presentar, ja està, ja ho he fet. He sacrificat durant la meva vida d'amics, família, hobbies i tot, i jo crec que, per sort, si no hagués guanyat, potser sí que m'hagués plantejat de val, torno a intentar, però ja està fet, ha de disfrutar-ho i aprofitar-ho al màxim.
Evidentment, Lluc, t'he de preguntar d'on neix la teva passió per la pastisseria i per la xocolata.
Doncs sí, és veritat que tinc una part de la família que hi ha una cosí que té restaurant aquí a la comarca, una cosina té una empresa de càtering, una altra té una tieta té una carnisseria. Sí que per una part de la família ve donat al món de l'astronomia, però jo amb 17 anys, quan passo un estiu a Can Jovany, que és on treballava aquest meu cosí, l'Eduard, I és allà on m'adono que la pastisseria és el que m'agrada i a partir d'allà començo a estudiar a Espai Sucre i a la Hoffman, que són dues escoles de Barcelona. Després passo per la pastisseria Barcelona de Josep Maria de Rodríguez, qui em va ensenyar moltíssim. Ell va ser campió del món el 2011, també amb 26 anys. Per tant, allà és on vaig aprendre moltíssim i llavors ja sí que a partir d'allà desembarco a Quibic i comencem a desenvolupar tot el projecte del Carme.
I qui vulgui provar tota aquesta meravellosa xocolata que fa Lluc Crusellas, aneu a la pastisseria del Carme de Vic, que de veritat que val molt la pena provar-la. Lluc Crusellas, moltíssimes gràcies per avui, per ser amb nosaltres, i moltes felicitats per un premi com aquest. Que vagi molt bé.
Infinites gràcies.
12 minuts gairebé que passen de les 5 de la tarda. Nosaltres anem a publicitat i de seguida, quan tornem, ja us espero al bar, a la bodega Bartolí, perquè conversem una estona ni més ni menys que amb Joan Tardà. Fins ara.
Ràdio Estel. L'entreteniment més matiner sona cada dia de 11:15 a 2 al Magazín del Matí a Ràdio Estel. Fem tot el que podem perquè el dia no pugui amb tu. El Magazín del Matí a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, amb Mercè Raga.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Al bar. Una entrevista diferent.
Bé, com cada dimecres a aquesta hora, deixem aparcada la caravana per anar fins al bar, a la bodega Bartolí del carrer Vallespí, i si bé ara fa una setmana ens submergíem en una veritable conversa sobre màgia, avui hem decidit canviar de terç per passar a la política i a l'actualitat al centre de tot. Per tot plegat, saludem a aquesta hora el membre del Consell Nacional d'Esquerra Republicana i exportaveu i exdiputat al Congrés dels Diputats, senyor Joan Tardà. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què vol prendre?
Un cafè, sisplau.
Amb qui s'aniria a prendre un cafè?
De fet, sóc tan cafetaire que pujaria el llistó bastant baix.
I pregunta diferent. Aniria a prendre un cafè amb Pedro Sánchez?
Oh, i tant, per què no?
Quan venim al bar sempre intentem desmarcar-nos una mica de l'actualitat pura i dura, tot i això és obligatori preguntar-li per tota la polèmica que ha aixecat aquest perfil de Twitter fals, que s'ha demostrat que era fals, de Joana Masdeu, creat per defensar el diputat del Parlament de Catalunya, Francesc de Dalmases. Què en pensa de tot plegat? Què en pensa de tot el que ha passat del cas de Dalmases?
Una gran bestiesa que crec que comportarà que Junts pagui penyora. La penyora del descrèdit, i la penyora de la frivolització del que és o hauria de ser el comportament polític assenyat, i que no vol dir que no pugui ser contundent, categòric, en la defensa de les idees i de les estratègies, tal vegada distintes respecte a altres partits polítics, però caure en l'insult permanent, les deslleialtats, i jo puc donar fe perquè fa 3 anys que alguns patim un acarnissament demagògic a les xarxes, crec que més enllà de, diguem, de deixar en mala posició qui defensa o postula o protegeix o incita aquests comportaments, crec que políticament, repeteixo, genera l'assumpció de pagar una penyora que al capdavall sempre es tradueix en una minva en la representativitat, és a dir, a les urnes.
Les xarxes poc hi ajuden a la política?
Jo crec que les xarxes, ben utilitzades, permeten socialitzar les idees i tota l'acció política, tota l'activitat política. Mal utilitzat, crec que genera uns beneficis immediats escassos, migrats, i a la llarga o a mig termini crec que generen, ja dic, descrèdit. I quan s'instal·la en l'imaginari de la ciutadania que un polític o una força política està envoltada d'escàndols i de descrèdits, repeteixo, es paga penyora electoral.
Creu que la divisió interna de Junts que s'ha fet evident aquests darrers dies ha perjudicat d'alguna manera el govern de Catalunya?
Home, el govern de Catalunya, de fet, aspirava a ser de quatre potes. Aspiràvem a un govern amb Junts, amb Esquerra, evidentment, presidint-lo, amb la CUP i amb Comuns, i això no va ser possible. No va ser possible perquè la CUP i Comuns s'hi van negar. Vam fer un govern de coalició, de dues potes. Haguéssim volgut que fos de quatre potes, perquè sempre un govern de quatre potes, com una taula de quatre potes, és més estable que no pas una taula de dues potes, no? Però això no ha estat possible, i ara resulta que després que Esquerra Republicana històricament ha fet president Jordi Pujol, ha fet president Pasqual Maragall, ha fet president José Montilla, ha fet president Carles Puigdemont i ha fet president Quim Torra, ara resulta que després d'aquesta trajectòria històrica de fer investidures per tal de crear escenaris en què fos possible acumular forces, ara resulta que per primera vegada Esquerra Republicana governa en coalició però presidint la Generalitat de Catalunya i és víctima de profundes deslleialtats. Però, malgrat això, crec que la via àmplia que defensa Esquerra Republicana no ha quedat alterada, tal com s'ha visualitzat en els nomenaments dels nous consellers, que responen a una transversalitat que va des del Carles Campuzano, històric de Convergència, fins a una persona tan singular en el món del PSC com en Quim Nadal, passant per la fundadora o la lideressa en la Fundació de Podem, la Gemma Ubasart.
Creu que s'entén aquesta transversalitat? La societat està entenent aquesta transversalitat?
Jo crec que la societat entén que, de la mateixa manera que el pujolisme va ser el pal de paller de la construcció del règim autonòmic, la ciutadania entén, o va entenent, i estic convençut que entendrà, encara més, que el republicanisme ha d'esdevenir i està esdevenint el pal de paller de la construcció de la independència, és a dir, de la república.
No sé si afavoreix d'alguna manera políticament Esquerra Republicana aquest fet de governar en solitari però en minoria. És a dir, d'alguna manera això li planteja Esquerra Republicana poder desenvolupar tot el seu programa electoral sense cap escull?
Bé, un govern de monocolor que no té un suport estable al Parlament sempre és un govern que està condemnat a patir. Malgrat tot, repeteixo, l'estratègia Esquerra Republicana, que es fonamenta en la idea troncal que cal que siguem més dels que som per tal de poder guanyar i de construir un camí ample on hi càpiga molta gent, es complementa amb una altra idea. No n'hi ha prou a ser més dels que som. També hem de ser diferents, és a dir, camí ample per tal de tenir més suports, però també tenir suports de persones que pensen diferent a nosaltres. Aquesta és la línia estratègica i crec que Esquerra Republicana, en el trànsit cap a l'hegemonia, ser la força que ha de liderar el procés que està mutant, és evident que el procés està mutant, crec que Esquerra Republicana ha assolit un nivell de maduresa suficient com per no deixar-se acomplexar pel nacionalisme català ni pel constitucionalisme espanyol, perquè, curiosament, crec que aquests dos pares fundadors del règim borbònic a Catalunya, el nacionalisme català i el PSC, que són els pares fundadors del règim, per primera vegada senten en el clatell l'alè del republicanisme, que intenta ser, evidentment, el tercer vector per tal de poder liderar la construcció de la independència, que ha de passar per assolir un escenari en què sigui possible exercir el dret a l'autodeterminació a través d'un referèndum que considerem que serà ineludible. Tan cert és això com cert és que no sabem ni quan serà ni com serà. Però que sí sabem és que serà abans i no pas més tard, i les condicions del referèndum seran més beneficioses per a nosaltres que no pas al contrari, si som més dels que som ara.
Serà un referèndum acordat?
És que ha de ser acordat o no serà.
Un altre dels temes que estan en el punt de mira aquests dies és la reforma del Codi Penal, sobretot pel que fa a les penes del delicte de sedició. Des d'Esquerra Republicana demanàveu l'eliminació, però de moment només s'ha parlat d'una rebaixa de la pena d'aquests 6 anys, que és la mitjana europea. Veieu possible aquest canvi del Codi Penal?
Si em permets el context, aquesta estratègia Esquerra Republicana és una estratègia que té a veure amb una idea que es vehicula i es conceptua a través de la paraula conquerir. Es tracta de conquerir democràticament un escenari de diàleg i de negociació. Aquest diàleg i aquesta negociació també s'accelerarà més o menys en funció de la correlació de forces. Per això no entenem que no hi hagi sectors de l'independentisme o del sobiranisme que no empenyin en aquesta estratègia. És a dir, seria bo que aquesta estratègia tingués més recolzaments, perquè el que és evident és que en els propers anys, segur, en els propers anys, les grans mobilitzacions que haurem de fer tindran com a punt neuràlgic la conquesta d'aquesta negociació. De manera que, sí, estic convençut que en aquests moments, per tal de poder, en un escenari de futur immediat, poder començar a parlar de com i de quina manera es construeix una solució, que hauria de ser un referèndum, abans hem d'aconseguir neutralitzar la repressió. La repressió, bàsicament, policial i judicial. Raó per la qual crec que estem obligats a aprofitar totes les condicions que puguin ser favorables a avançar en aquest procés de desjudicialització. I crec que Esquerra Republicana ha fet molt bé a posar com a condició per tal d'avançar en la negociació del pressupost també la modificació del Codi Penal en paral·lel, i això obliga a tenir enllestida la feina abans que no acabi l'any. Seria bo aconseguir la modificació del Codi Penal i negociar els pressupostos, perquè si els negociem i arribem a un acord, voldrà dir que aquests pressupostos són bons per a Catalunya i que, a més, s'han ja blindat les eines per tal de garantir l'execució de les partides aprovades. En aquests moments, jo diria que no tot és sedició. També caldria parlar d'altres qüestions que afecten a la repressió contingudes en el Codi Penal. Ignoro quin és l'abast de les negociacions en aquests moments, perquè jo no pertanyo a la direcció de l'Esquerra, però que en Gabriel Rufián no hagi presentat en nom del grup parlamentari Esquerra Republicana una esmena a la totalitat convida a l'optimisme de pensar que s'està negociant.
No sé si aquesta modificació del Codi Penal de la qual parlàvem ara afavoreix que a curt termini podríem veure Marta Rovira a Catalunya, com ha passat amb l'exdiputada de la CUP, Ana Gabriel.
Ignoro exactament com serà el retorn de la companya Marta Rovira. El que sí sé és que cal crear les condicions necessàries perquè s'acabi amb la repressió, és a dir, que pugui retornar en Carles Puigdemont i tots els companys i companyes exiliats, i que s'acabin despenjant les instruccions judicials que pesen sobre molts ciutadans de Catalunya, tant, repeteixo, les que s'estan instruint com les que ja estan sentenciades.
Sí, com sigui, aquesta reforma ha fet aturar per part del Partit Popular, de moment, la renovació del Consell General del Poder Judicial després de gairebé 4 anys de bloqueig.
Per això, de vegades, em resulta una mica alarmant que hi hagi sectors de l'independentisme que afirmin que el Partit Socialista i el Partit Popular són el mateix. el Partit Socialista i el Partit Popular, en moltes coses que afecten a la concepció de la nació espanyola, s'assemblen. S'assemblen i molt. Però encara que s'assemblin molt, no són idèntics. I aleshores nosaltres, com el boxador que aspira a guanyar un títol, ha d'aprofitar-ho tot i ha de rebre totes les bufetades a l'espera de tenir un cop afortunat, que hi ha de fer més que no pas el campió. Nosaltres, els catalans, que aspirem a la independència, el que hem de fer és aprofitar totes les escletxes que pugui haver-hi, per petites que siguin. Vol dir que si, encara que entre el PSOE i el Partit Popular només hi hagués un bri de diferència, estaríem obligats a aprofitar-ho. És a dir, el PSOE s'assembla molt al Partit Popular? Sí. Són idèntics? No. Bé, doncs aquí està la feina intel·ligent de la política catalana, crec jo, que hauria de ser així. Llàstima que hi hagi sectors de l'independentisme que utilitzin sempre una broixa massa gruixuda a l'hora de fer les anàlisis polítiques.
Parlàvem del Consejo General del Poder Judicial i no crec que ningú sorprengui si dic que el sistema judicial espanyol està viciat i té falles importants. No ho dic jo, ho diuen els jutges i jutgesses de reconegut prestigi, començant per l'elecció política d'alguns membres i magistrats del nivell, no?
Sí, efectivament. De fet...
Tot plegat és canviable? Es pot arribar a canviar, això?
Sí, un dels problemes greus de la justícia espanyola és que és molt endogàmica. És a dir, la carrera judicial encara no està democratitzada. És a dir, que arriba a qui arriba a ser jutge. D'acord? Vol dir que hi ha un problema de base, troncal, que és la manca de democratització de la mateixa carrera judicial. Aquest és un problema greu, perquè això fa que tingui un biaix ideològic la professió. És a dir, jutges progressistes, pocs. De fet, si analitzes com pensen i què pensen l'associació de jutges progressistes, t'adones que de progressistes en són respecte als conservadors, que són ultramuntans i molts dels quals ni tan sols reneguen del franquisme. De fet, bona part en aquests moments dels magistrats, jutges de l'Audiència Nacional, del Tribunal Suprem, són persones que ben segur que voten al Partit Popular o bé n'han estat afiliats fins i tot i no se n'amaguen, o deuen ser votants de Vox. Això per una banda. Per altra banda, és veritat que tot allò que compet a les cambres elegides, és a dir, a les Corts en el nomenament de magistrats, té una mancança ja d'origen, i és que està controlat per les majories. És a dir, si es volgués que una part del Consell General del Poder Judicial continués sent elegit per les cambres, haurien de donar opció també a les minories i no pas ser un cortijo dels dos grans partits que d'ençà 1977 controlen diguem, la maquinària de l'Estat. I per altra banda, com que hi ha una part dels membres del Consell General del Poder Judicial elegits pels mateixos jutges, aquí anem a parar al començament de la meva resposta, que és el biaix ultraconservador d'aquesta professió.
Parlàvem abans de l'independentisme, ara en tornem a parlar. Abans deixi'm preguntar-li si creu que, pel que ha passat els darrers anys, la gent està molt cremada de la política?
Bé, jo estic convençut que mai no havíem estat tants com ara. De fet, jo pertanyo a una generació d'independentistes, i ara tinc 69 anys, que mai no havia cregut que l'any 2022 seríem tants com som i que haguéssim fet tot el que hem fet. De manera que no, jo que estic convençut és que el procés està mutant. És veritat que ens hem quedat al peu de la muntanya, que no hem fet el cim encara, però també és cert que no ens han expulsat, ni tan sols amb la repressió brutal de l'Estat espanyol, no ens han expulsat del peu de la muntanya, és a dir, de l'espai conquerit, i jo crec que més aviat haurien de tenir una visió, diguem, una visió més diacrònica del que significa un procés d'alliberament com el que estem protagonitzant, únic a Europa, I ara, justament, el que es tracta és de saber enfilar aquest tram. Per altra banda, no està escrit enlloc que es guanyi la primera. I si algú està decebut, doncs que revisi una mica la història i que d'alguna manera s'allunyi, crec jo, d'aquests valors hegemònics en el món actual, en què fins i tot allò tan important com és el procés d'alliberament d'una nació es pugui trivialitzar fent-lo connectar amb aquesta cultura dominant de la immediatesa. És a dir, podem desitjar tenir un bé de consum, el podem desitjar tenir d'immediat, però la història no és un bé de consum.
Em parlava abans de certa part de l'independentisme amb el qual no hi comparteix certes postures. L'independentisme català està dividit a dia d'avui?
L'independentisme català té estratègies distintes. Que tingui estratègies distintes no vol dir que no pugui fer camí plegat, però sí, hi ha estratègies distintes. L'estratègia Esquerra Republicana és una estratègia que prioritza això, construir un camí ample, és a dir, acumular forces, raó per la qual és molt important adreçar-nos a l'electorat de frontera. De fet, hi ha molts compatriotes nostres que no són independentistes, però tenen els mateixos problemes, neguits, anhels i aspiracions que tenim els independentistes. Vol dir que tots tenim les mateixes preocupacions, que van des del sistema públic de pensions, que està en escac, fins a com veiem desbarrades les parets mestres de l'estat del benestar, o com tenim dubtes sobre la viabilitat econòmica del nostre país, encara no hem conquerit com a dret subjectiu el dret a l'habitatge. És a dir, bé, que ens separa? Que nosaltres creiem que la solució és l'estat català, la república, la independència, i altres compatriotes, que també tenen els mateixos neguits que nosaltres, doncs consideren que la solució és una altra. Per exemple, un nou estatut d'autonomia. Bé, es tracta de veure com i de quina manera podem anar junts, plegats, per tal de construir una solució que, evidentment, sí, ha de passar per un referèndum. I si la ciutadania catalana, al final, considera que la solució no és la independència, doncs, si hem construït la solució conjuntament, jo, com a independentista, no em sentiré vençut. De manera que, aquesta és la posició nostra. Hi ha una posició, tan legítima com la nostra, que considera que, avui per avui, encara és plausible una estratègia basada en la unilateralitat i que, tenint el fet que ja estem legitimats per l'1 d'octubre, el que cal és implementar la república. Bé, són visions distintes.
Anem a fer una mica de revisionisme, si li sembla bé, ara que s'han celebrat aquests 5 anys de la declaració unilateral d'independència al Parlament, que van marcar un abans i un després, sens dubte, en tot aquest procés. Si recordem tot allò, si recordem el que va passar al Parlament, recordarem que es va aprovar per amplíssima majoria tirar endavant amb les lleis de desconnexió, aplicar el resultat de l'1 d'octubre. On queda tot allò, però sobretot de què va servir tot allò?
Doncs per aprendre'n. Sí, abans he parlat que jo soc d'una generació que mai no havia previst que viuríem el que hem viscut. De fet, si algú de la meva generació diu que ell havia previst que viuríem el que hem viscut, menteix o no diu la veritat, que ve a ser el mateix. De manera que totes les generacions que viuen un moment d'acceleració de la història, de vegades la història s'accelera molt, 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 molt. I sí, vam viure un moment d'acceleració de la història provocat per la crisi econòmica, i provocat també per la incapacitat de l'estat espanyol de reconèixer l'estatut d'autonomia que havia aprovat el Parlament de Catalunya. De manera que la història es va accelerar. Quan una generació viu un moment d'acceleració de la història i encara qüestions que ni tan sols estaven previstes que s'encararien, està condemnada a improvisar. De manera que, evidentment, es van cometre errors, d'igual manera que es van protagonitzar moments d'un encert extraordinari. Què és el que hagués estat imperdonable? Hagués estat imperdonable no ser capaços, en aquests 3 darrers anys, de reflexionar, repensar, reorientar, discernir què vam fer molt bé, què vam fer regular i què no vam fer bé. I, a més, sense cap sentiment de culpa, perquè tot el que vam fer, ni tan sols estava previst que ho faríem, perquè recordo que fa 4 dies estàvem lluitant per un nou estatut d'autonomia. Un estatut d'autonomia que, si hagués estat aprovat, amb les condicions que volíem que s'aprovés, hagués estat 10, 15, 20 anys potser en vigor, no? De manera que, què és el que hem fet? Doncs veure que no s'havia fet i que s'havia fet bé. I, per exemple, hem copsat que vam cometre errors, per exemple, qui ens obligava a nosaltres a posar data i calendaritzar a 18 mesos la construcció de la independència, per exemple, no? Vol dir que potser també es va cometre l'error de caure en un cert mecanicisme acadèmic, de considerar que allò que havia estat bo per a la transició espanyola, és a dir, d'anar de llei a llei, passant per la llei, és a dir, d'anar de la legalitat monàrquica a la legalitat republicana passant per la llei, és a dir, les lleis de desconnexió, serien prou consistents com perquè fossin viables, i ja es va veure que no era així. De manera que, sí, jo estic convençut que guanyarem, soc optimista, perquè hem fet aquest exercici sols, molt sols, amb un esclop i l'espardenya, perquè l'hem fet sols, sí. Un exercici per saber...
Sols es refereix a Esquerra Republicana.
Sí, sols, absolutament sols, sí, més aviat patint el setge de Junts i també de la CUP, dient-nos botiflers, traïdors i fills de puta a dojo, jo encara m'hi trobo pel carrer, perquè vam fer aquest exercici que hagués estat un gran error de no fer-lo, de saber exactament què vam fer molt bé, l'1 d'octubre, per exemple, què vam fer regular i què no vam fer bé, sense cap sentiment de culpa, perquè, repeteixo, tot el que vam fer no solament no ho havíem fet mai, sinó que ni tan sols estava previst que ho faríem. Jo recordo que l'any 2004 vam donar suport al president Zapatero per tal de fer possible un nou estatut d'autonomia que havíem iniciat aquí l'any 2003 gràcies al tripartit, perquè en Jordi Pujol sempre s'havia negat a fer un nou estatut d'autonomia. I recordo que quan en Carol Rovira li deia: senyor president, cal un nou estatut d'autonomia, la resposta i la cantarella d'en Pujol sempre la mateixa: senyor Carot, això no toca, això no toca.
Em deia sense culpa. Sense culpa vol dir sense culpables, també?
Sí, efectivament, sense culpables.
Tot això s'ha explicat bé a la ciutadania? És a dir, vam arribar a un punt, jo crec, que durant el procés on es va estar a punt de fer-ho tot plegat i es va aturar de cop. Es va jugar amb l'il·lusió de la gent, d'alguna manera?
Em sembla una frivolitat immensa que s'hagi permès que s'instal·lés aquest imaginari. Em sembla immens, entre altres coses, perquè hi ha hagut molta gent que ha patit presó, hi ha el president Puigdemont a l'exili, la Marta Rovira a l'exili, hi ha moltes persones judicialitzades. Em sembla d'una frivolitat immensa que hi hagi persones que creguin que juga amb... vaja, m'esborrona aquesta idea, que sí, que sé que ha quallat, però té molt més a veure amb aquests valors del ser capitalista, consumista, hedonista i pragmàtica en què vivim, en què tot sembla que sigui caigut del cel. Fins i tot la independència hagi de caure del cel.
Ara m'ho deia, eh? Part de l'independentisme acusa Esquerra Republicana d'haver suavitzat les seves posicions ara que és el govern. Això ha passat? Esquerra Republicana ha suavitzat d'alguna manera el seu discurs?
No, Esquerra Republicana té una estratègia des de l'any 2018, una estratègia que passa justament per fer el camí pla per tal de poder acumular forces. I per fer el camí pla i poder acumular forces, que és determinant, cal que el govern ho faci bé. Cal que en les institucions el republicanisme sigui modèlic. Cal continuar sent paradigma de la rigorositat i de l'absència de corrupcions. Repeteixo, tot rau en la capacitat que tinguem d'acumular forces, eixamplar la base, això que alguns independentistes ridiculitzen o pretenen ridiculitzar i fins i tot en fan befa, és determinant. És a dir, per això, fins i tot, hi ha qui ha cregut que la lluita antirepressiva per si sola genera prou força com per poder guanyar. Crec que hauríem de tenir present l'exemple de l'esquerra Berchale, que ha sabut entendre que amb la lluita antirepressiva no n'hi ha prou per poder guanyar les institucions i poder ampliar la base electoral i de suports. Vol dir que la lluita antirepressiva és important en la mesura que és la contestació davant de la repressió, però no pots creure que la lluita antirepressiva convida a noves adhesions per part dels no convençuts. De fet, no es tracta tant d'estressar els convençuts, sinó d'enfeinar els indiferents.
Parlem d'altres qüestions que igualment són interessants, igualment estan d'actualitat. Per exemple, un nom propi que està molt d'actualitat és Giorgia Meloni, que va ser escollida primera ministra fa pocs dies, poques setmanes, a Itàlia. En aquest programa, precisament, vam parlar de l'auge de l'extrema dreta a Europa. Per què aquest auge de l'extrema dreta i per què ara?
Bé, en primer lloc, perquè potser les democràcies europees no han fet prou feina i tal vegada donaven per fet que amb el que s'havia fet la bèstia enterrada a 7 metres sota terra a Nuremberg, que estava morta i sembla ser doncs, que només dormia. Tot i que Europa s'ha fet molta feina pel que fa a la memòria, a la memòria democràtica, a la memòria republicana, doncs el que és evident és que la bèstia, repeteixo, dormia més que no pas estava morta. Bé, jo diria que té a veure també amb la crisi econòmica, té a veure amb la desorientació ideològica i el fracàs de la socialdemocràcia, i que, com en els anys 30 del segle passat, les classes mitges que estaven ja programades perquè els seus fills poguessin viure en aquesta Europa rica, culta, en què pel seu fet de ser europeu ja ho tenies, si no tot pagat, ja tenies mitja vida garantida pel que fa a drets democràtics i benestar, i tenint en compte les profundes desigualtats a nivell planetari que genera crisis humanitàries, guerres i bel·licismes a dojo, crec que aquesta incertesa genera por. I ja se sap que les classes mitges, i avui dia el concepte de classe mitja és molt més extens que no pas en els anys 30, les classes mitges, quan se senten atrapades per la por, tenen reaccions més aviat messiàniques, si no messiàniques, d'acceptació d'un messies. I aquí té molta cabuda en les solucions fàcils del feixisme. De fet, el Mussolini va guanyar per les solucions fàcils, no? Jo acabo amb molt desordres, amb la violència, i la violència em permetrà acabar amb el conflicte social. I farem una Itàlia gran amb un nou imperi. És a dir, tot allò que té a veure amb solucions fàcils, a les quals captiven una ciutadania temorosa i que no veu que el seu futur estigui garantit. Sobretot si arribes a la conclusió que pel sol fet de ser el que ets ja, ara els teus fills han de tenir garantit el mateix, no? Bé, jo crec que aquesta és una de les causes. I en el cas espanyol, doncs, encara més, perquè així com a Europa es van fer els deures i hi va haver un exercici a Alemanya de desnazificació i de desprussianització, aquí Espanya continua sent l'imaginari Castella, i evidentment encara veiem que el franquisme és ben viu, no?
Ara en parlarem de memòria històrica. Vostè, que sempre ha tingut un relat molt a favor d'aquesta memòria històrica al Congrés dels Diputats, abans li volia preguntar també per l'extrema dreta espanyola, precisament. Es diu molt que si arriba a guanyar el Partit Popular en unes properes eleccions, podria arribar a votar Feijó amb Santiago Abascal, líder de Vox. Què significaria això per l'estat espanyol, però sobretot què significaria per l'independentisme català?
Bé, és molt possible que pugui passar això, perquè, a més, aquí la ultradreta feixista està molt banalitzada i està molt normalitzada. Fins i tot ja està governant en alguna unitat autònoma, no? Espanyola, no? De manera que, sí, tenint en compte que el Partit Popular no ha estat capaç de renegar del seu president honorífic, és a dir, de Fray Iribarne, una persona que era ministre quan van assassinar en Julián Grimau, o que era ministre l'any 76, als fets de Vitòria, una persona que mai no havia renegat del franquisme, mai no havia demanat perdó, i és el president d'honor del Partit Popular, no? De manera que, en aquest sentit, jo diria que el Partit Popular no tindrà cap problema a l'hora d'acceptar els vots de Vox. D'altra banda, com que l'ultradreta també s'està normalitzant cada vegada més a Europa, encara ho tindrà més fàcil. Què comportaria per l'independentisme català? Bé, jo diria que podria interrompre aquesta estratègia Esquerra Republicana, que crec que avui dia és l'única viable, i com que crec que és l'única viable, crec que seria bo que això no passés. És a dir, jo estic convençut que a l'independentisme català li interessa que continuï governant el centre-esquerra a l'estat espanyol. De fet, el que ens interessaria és que Podem creixés molt, cosa que, desgraciadament, potser no passarà.
Li giro una mica la truita, eh? Hi ha ultradreta independentista?
Efectivament, hi ha ultradreta independentista, sí. Sortosament minoritària.
Aquests darrers dies, deia que volia parlar de memòria històrica, doncs bé, aquests darrers dies hem pogut veure com la vicepresidenta de segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, es va emocionar al retirar la medalla al mèrit del treball a Francisco Franco i a nou dirigents i ideòlegs de la dictadura. Si recordem, com deia abans, la seva dilatada trajectòria al Congrés, la memòria històrica ha estat sempre un pal de paller en els seus discursos. Encara queda molta feina a fer?
Moltíssima. De fet, Esquerra Republicana aquesta llei no l'ha votat a favor. Ens vam abstenir. Jo hauria preferit que votéssim en contra, però bé, es va considerar que calia abstenir-se. En tot cas, els discursos de la Carolina Telichea, la diputada que va portar aquesta llei, eren tan contundents i tan categòrics que va ser una abstenció que podia ser un no. Per què? Perquè encara que és cert que hem avançat una mica en tot allò que té a veure amb l'anul·lació de les sentències, encara ara la llei espanyola no qüestiona ni una coma la llei d'amnistia. La llei d'amnistia és una llei preconstitucional de l'any 77 i és la llei a partir de la qual s'ha basat el model espanyol d'impunitat. Bé, doncs és fals, absolutament fals, que la creació d'aquesta fiscalia pugui permetre jutjar persones amb responsabilitats en el franquisme que encara en queden. Per què? Perquè és evident que encara que la fiscalia obrís ara algun expedient judicial, cosa que ja hagués pogut fer la fiscalia anteriorment i no calia aquest fiscal ad hoc que es crea amb aquesta llei, és evident que la resposta del Tribunal Suprem serà que no pot ser perquè continua vigent la llei d'amnistia. Raó per la qual d'aquí a pocs mesos doncs es demostrarà això quan es presenti via fiscalia o via qualsevol ciutadà, qualsevol col·lectiu, presenti una demanda contra, per exemple, Martín Villa o qualsevol altra persona, no?
De manera, per què hem d'anar fins a Argentina, per exemple, perquè jutgen com Martín
Villa?
Doncs
s'ha hagut d'anar fins a Argentina perquè l'estat espanyol, amb les seves lleis, ha permès poder jutjar botxins d'altres llocs, però en canvi no ha permès fer-ho, i no ha permès fer justament perquè existeix la llei d'amnistia. I és curiós perquè quan jo vaig estar negociant amb el govern espanyol per encàrrec del portaveu Gabriel Rufián la llei, ells em deien que ja no calia modificar la llei d'amnistia perquè bé, doncs ja no queden víctimes gairebé, no? I aleshores no els hi deien bé, és que encara que no quedés ningú, encara que fos veritat el que dieu vosaltres, que no ho és, que la llei d'amnistia ara tant se val modificar-la que no modificar-la, i com que tant és tan sabal, no val la pena que ens posem en aquest merder. Els dèiem, oh, escolteu una cosa, és que encara que només sigui modificar una coma, perquè en homenatge als desenes de milers de persones que s'han anat d'aquest món sense veure reparada la seva condició de víctima, no? I s'ha utilitzat sempre el mateix argument, la llei d'amnistia.
A Catalunya s'ha fet el Memorial Democràtic, és cert que s'han obert moltes fosses, tot i així també queda molta feina per fer a Catalunya?
Sí, clar, queda molta feina a fer, però tinguem present una cosa, que el mateix govern de Catalunya, la mateixa institució general de Catalunya, és una de les víctimes del franquisme, de manera que sense perdre mai aquesta orientació, no? Sí, queda molta feina a fer, tot i que la llei que es va aprovar quan el company Mundó era conseller de Justícia, és una llei que anul·lava les sentències dels tribunals militars, dels consells de guerra celebrats a Catalunya, i incorporava, crec, un gran monument, que és el nom de les 64.000 persones que havien passat pels tribunals, no? Bé, jo crec que de feina se n'ha fet. Desgraciadament, moltes competències no són catalanes. De fet, la mateixa llei aquesta del conseller Mundó, que només va anul·lar les sentències dels tribunals militars celebrats a Catalunya, perquè tant el TOP, el Tribunal d'Ordre Públic, com el Tribunal contra el Comunisme i la Masoneria i altres tenien seu a Madrid i, evidentment, la Generalitat no tenia competències, només tenia competències pel que fa als consells de guerra celebrats a Catalunya, perquè tenia aquesta competència durant la guerra.
Abans m'anomenava el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, el senyor Gabriel Rufián, qui serà, per cert, candidat municipal per Santa Coloma de Gramenet, per cert, on va néixer la immersió lingüística. Mm-hmm. Què creu que pot aportar Rufián venint del Congrés o per ajudar Esquerra en l'àmbit metropolità i fora de Barcelona?
Doncs jo crec que pot aportar molt. Jo crec que amb el Gabriel Rufián de portaveu i de candidat a Santa Coloma de Gramenet farem un gran pas endavant. No sé si tindrem l'alcaldia, és possible que no, perquè la diferència de regidors avui dia és més que notable entre la candidatura de Núria Parlon i la de Gabriel Rufián, però estic convençut que Santa Coloma serà una mica el mascaró de proa d'aquest avenç, que crec que serà important republicà a l'àrea metropolitana. De fet, en aquests moments crec que Esquerra Republicana ja majoritàriament, ningú no nega que és el competidor ja a l'àrea metropolitana del socialisme català.
Senyor Tarda, sempre acabem aquestes entrevistes al bar amb Núria Ros, qui li farà un qüestionari de 5 preguntes molt directes i molt escuetes.
Bona tarda, senyor Tardà.
Bona tarda.
Ara ho dèiem, els comptes de Twitter falsos estan a l'ordre del dia i sí que li he de preguntar si Joan Tardà ha tingut o té algun compte de Twitter o de qualsevol altra xarxa social fals.
Mai la vida. Mai la vida m'ha passat pel cap. Prou feina tinc a portar el Twitter, que intento no mirar-lo gaire, només poso i penjo articles i actes en els quals participo, i intento no mirar-lo gaire. Alguna vegada ho he mirat i gairebé m'ha agafat un atac de feridura.
I li consta que alguna persona del seu partit polític, és a dir, d'Esquerra, alguna vegada n'hagi pogut tenir algun que l'hagi utilitzat, per exemple, per difamar contra una altra persona d'un altre partit polític?
No em consta i prefereixo no saber-ho.
Qui és, per Joan Tardà, el pitjor polític que ha passat pel govern català?
El pitjor polític? No puc dir-ho, perquè, a més, no l'encertaria, totes les coses, perquè és impossible que un polític ho faci tot malament. És a dir, segurament que hi ha coses i actuacions d'alguns polítics que t'agraden més i t'agraden menys, però no, sóc incapaç de respondre aquesta pregunta, incapaç.
Doncs, senyor...
I si fos capaç de respondre-la, que no en sóc, tampoc ho faria.
I el millor, o el que potser li ha agradat més?
També, no sé, també em costa molt dir-ho, de veritat, em costa molt dir-ho. Home, hi ha persones que tinc la impressió que han fet bona feina. Jo recordo l'Anna Simó, que va fer molt bona feina quan era consellera de Benestar en el tripartit. Bé... Deixem-ho aquí.
Well, per acabar, ja vostè ha viscut durant molts anys a Madrid. Què troba més a faltar de la ciutat, els debats polítics o els callos?
Oh?
Els callos.
Ah, no m'agrada la tripa a mi. No m'agrada la tripa.
Doncs la truita, per exemple.
Oh?
La truita, no?, de patates,
sí,
que la fa molt bona.
Fa molt bona, sí.
Els debats polítics o la truita de patates?
Debats polítics i la bona gent de Madrid, que n'hi ha molta que ens estima, també. Gent republicana, la gent de l'Ateneo Republicano de Vallecas, la gent de l'Ateneo Republicano de Getafe. És a dir... Madrid és una ciutat molt polaritzada. Barcelona és diferent. A Barcelona tot té més matisos. A Madrid hi ha el Madrid de blau, el Madrid feixista, i el Madrid del no passaran. És una ciutat on tot és molt més polaritzat que no pas a Barcelona, on aquí, diguem, les posicions són molt més matisades.
Gràcies, Núria. Joan Tardà, membre del Consell Nacional d'Esquerra Republicana i exdiputat del Congrés dels Diputats. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, Albert.
Absolut.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Vinga, va, nosaltres que ho deixem aquí, aparquem la caravana fins demà a la mateixa hora, a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Us hi esperem en un nou viatge de la caravana. Fins demà, que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.